L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, és un servidor, Domènec Ramal, qui un dia més us dona la benvinguda en este temps d'actualitat que enclou local i comarcal. Us proposa l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Dimecres 13 de novembre, un temps que, com és habitual i diàriament, us encetem anticipant el sumari de continguts a tractar en titulars. Un temps que avui nosaltres encetarem destacant que l'Ajuntament de Deltebre aprova unes ordenances fiscals continuistes per al proper exercici, el del 2014. I una actualitat en la que avui també és protagonista l'agricultura i més concretament la temporada oleícola a les Terres de l'Ebre, que serà, diuen, la més baixa de les dues últimes dècades. A l'informatiu d'avui parlarem també de qüestions relacionades amb l'urbanisme i és que la Generalitat preveu que el proper estiu ja es pugui aplicar el pla director dels masets, les construccions agrícoles i ramaderes al camp de les Terres de l'Ebre. A Amposta, l'Ajuntament ha emprès mesures per evitar els comportaments incívics i els actes vandàlics que es produeixen en algunes zones de la ciutat. I avui també tractarem qüestions relacionades amb el món de l'ensenyament. ANAF i l'Ajuntament de l'Ametlla han signat un conveni per finançar el transport escolar dels nens i nenes del municipi. En clau també relacionada amb les qüestions escolars, direm que el Consell Comarcal del Baix Ebre ha adjudicat més de 64.000 euros en ajuts per a l'assistència a llars d'infants. I la crònica informativa del dia avui inclourà també qüestions relacionades amb la citricultura. A Alcanar continuen celebrant-se al llarg d'aquesta setmana les vintenes jornades citrícoles. Recordarem com va anar la xerrada que es feia ahir i avançarem també el tema de la que avui es tractarà, els mètodes de control del poll roig. Aquestes que acabem d'escoltar són algunes de les propostes informatives del dia. Temes i qüestions que, si us interessen, de seguida us comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
La crònica informativa del dia l'encetem avui anant cap a Deltebre. L'Ajuntament d'aquesta població ha aprovat unes ordenances fiscals continuistes per al proper exercici, el del 2014. És la primera de les qüestions que avui us avançàvem en el sumari de titulars. És una crònica que des de Ràdio Delta ens porta Lluïsa Bertomeu.
El ple de l'Ajuntament de Deltebre va aprovar ahir en sessió extraordinària les ordenances fiscals per al 2014. A la proposta presentada pel govern, la majoria d'impostos i taxes municipals no es modifiquen i els que ho fan és per adaptar-se a uns canvis normatius. El regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Deltebre, Rogelio Tomàs, explicava que són unes ordenances que tenen la voluntat de no augmentar impostos i poder mantenir uns ingressos que permeten al consistori seguir prestant els mateixos serveis que s'estan donant fins ara. Els principals impostos municipals, IVA urbana, impost d'activitats econòmiques i impost sobre vehicles de tracció mecànica no es modifiquen i els ciutadans continuaran pagant el mateix import l'any que ve. A més, a fi de dinamitzar l'economia local, els comerços podran posar un taulell al carrer tots els dissabtes sense haver de pagar la taxa d'ocupació pública. L'alcalde Deltebre insistia que no hi ha hagut cap increment dels impostos i taxes per tal de no augmentar la pressió fiscal dels ciutadans. José Emilio Bertomeu.
Ha sigut un ple que han anat molts de punts de tràmit, diguéssim, de donar compte, i un dels punts més importants no ha sigut el de les ordenances municipals, que he vist les intervencions que han hagut de tots els partits polítics, el Partit Popular ens ha votat a favor, hi ha coses que són millorables, per supost, i la part de Convergència i Unió pues, no ha estat d'acord en algunes ordenances, però que al final pues, en l'aprovació del PP i socialistes i Esquerra pues, s'han quedat a aprovar les ordenances. Són unes ordenances congelades, pràcticament s'han congelat i el que s'han modificat han sigut coses que estaven molt desfasades. Però vull dir, les ordenances i la filosofia d'aquestes ordenances en el ple era congelar-les i no pujar-les perquè la situació que estem vivint aquests dies no són per a pujar-les.
La proposta d'ordenances fiscals es va aprovar amb els vots a favor d'Esquerra, Partit dels Socialistes i Partit Popular i amb el vot en contra de Convergència i Unió. El portaveu de Convergència i Unió manifestava que fa dos anys que reclamen que hi hagin menys adaptacions i més bonificacions socials. Lluís Soler.
Jo he dit que me podia remetre plenament a les actes de ple de l'any passat d'ordenances fiscals o de l'altre any d'ordenances fiscals, perquè des de Convergència i Unió fa dos anys, fa tres anys, que estem reclamant lo mateix. Què reclamem des de Convergència i Unió? Pues que no cal tantes modificacions d'ordenances fiscals per a coses de detalls indiferents que al final se poden fer igualment, però que al final la ocupació i preocupació de l'equip de govern hauria de ser portar en este plenari unes ordenances fiscals que permeti que aquell que menys té, menys pague, que aquell que s'ho està passant malament en la crisi econòmica, menys pague, que hi haguen bonificacions socials, que hi haguen bonificacions per la dinamització econòmica, i tot això ho desconeixem. Quan li ho hem dit al regidor i li hem preguntat quines bonificacions socials heu introduït en guany, mos ha dit, m'han mantingut les de l'any passat o de l'altre. Si l'any passat o de l'altre, al final el que vam fer va ser una bonificació que, a més, no era correcta, no era legal, i alguna que hi havia, però que no eren, i que nosaltres hi havíem dit que no eren el que tocava, nosaltres el que reclamem avui encara és que avui Deltebre no s'està adaptant a la situació de crisi que veuen moltes famílies. I les ordenances fiscals no han de ser ordenances fiscals de governs purs de dretes que apliquen l'ordenança a tothom igual. S'ha d'aplicar ordenances fiscals en criteris socials i qui menys té, que menys paga.
Pues és un dels plens més importants de la legislatura.
Per la seva banda, el portaveu del Partit Popular ha comentat que tot i que són millorables i donaven el suport perquè no incorporen grans canvis. Tomàs Castells.
Tot i que la modificació d'ordenances però ha sigut l'adaptació a base de sis de les ordenances, les sis primeres, que fa referència a IBIs i a temes pues, de béns rústics i urbans i això, i de vehicles, n'han modificat 10, de les quals pues, n'han hagut pràcticament en petites modificacions. El Partit Popular han votat a favor i hem exposat que realment, pues, bueno, tot i que, pues, tal com he dit, és millorable, perquè pues, podíem haver estat treballant molt més a govern i oposició per adaptar a les necessitats reals de la situació, però tal com s'ha presentat en petites modificacions, doncs ja vam manifestar que votaríem a favor, i després d'haver-ho analitzat més profundament esta setmana, que han tingut de temps des de la comissió fins ara, doncs així ho han fet.
El ple també va aprovar amb els vots a favor d'Esquerra Republicana i Partit dels Socialistes i el vot en contra de Convergència, Unió i Partit Popular la modificació de crèdit de transferència entre partides per un import de 243.865 euros en 31 cèntims. El regidor d'Hisenda, Rogelio Tomàs, subratllava que aquesta modificació no incrementa el pressupost, però el serveix per poder acabar l'any a unes altures molt avançades del pressupost. Convergència i Unió hi va votar en contra perquè, tot i aprovar els pressupostos, ells no participen de la gestió ni els excessos del govern, mentre que el Partit Popular declarava que aquesta modificació demostra que els pressupostos municipals no s'ajusten a la realitat.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim ara parlant de temes relacionats amb la pagesia. La temporada oleícola a les Terres de l'Ebre, diuen els tècnics, serà la més baixa de les dues últimes dècades. En canvi, el rendiment s'augura que pugui arribar fins al 25%. La qualitat sembla ser que tampoc serà bona, ja que la mosca de l'olivera i les temperatures inhabituals de les últimes setmanes han empitjorat les millors característiques organolèptiques de l'oli. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Hola, Domènec. Així és, el fort vent dels darrers dies ha fet caure bona part de la collita d'olives a les Terres de l'Ebre, i això es nota en l'activitat que està duent a terme els molins i cooperatives del territori. De fet, des de la Cooperativa Agrícola del Camp de Santa Bàrbara, el seu gerent, Josep Lluís Cardona, explicava que aquests dies s'ha notat un augment substancial en les entrades d'olives que estan fent els productors, tot i que puntualitzava que el volum d'olives seria l'equivalent al dels dies més fluixos d'una campanya normal, fet que confirmaria la mala campanya que s'espera enguany en quant a producció, la més dolenta dels darrers 20 anys, puntualitzava.
Sí, bueno, evidentment, pues, s'ha notat en seguida en l'entrada de les olives, tot i que enguany, pues, bueno, és una campanya bastant pobra en quant a producció, és potser dels últims 20 anys les més baixes que hi haurà, no? I per tant, tot i que s'ha notat l'increment de l'entrada diària, pues, bueno, per fer una comparació, en la campanya anterior, que era la campanya forta, pues, els dies de més forts que portem en aquests moments, pues, pràcticament són els dies més fluixets d'una campanya normal forta. Vale? Ho dic perquè una mica pues, te indica, te indica la baixa producció que hi haurà aquesta campanya, no?
Cardona no creu que la poca collita que en general s'espera enguany a Catalunya, un total d'entre 15 i 20 mil tones, pugui influir en una millora dels preus de l'oli, ja que Andalusia està tenint una de les seues millors campanyes. Solament a Jaén, per exemple, es produiran unes 800 mil tones. Això et dona idea de la poca influència que té Catalunya en el mercat de l'oli, aclaria el gerent de l'Agrícola.
Això indica, doncs, clarament, que hi haurà una gran superproducció. S'està en aquests moments parlant de que serà la campanya rècord d'Espanya, a Travolta. Et dic, només una província tot sola diuen que farà 800.000 tonelades, que és Jaén. Per tant, s'està especulant de que es faran més d'un millor 600.000 tonelades al que és tota la regió espanyola. A Catalunya, perquè us féssiu una idea, pues, en un any com enguany, pues, farem, farem sobre les 15.000 tonelades, de 15 a 20.000 tonelades, tot Catalunya, incluint Lleida i Tarragona, que són les dues províncies més productores d'oli dins de Catalunya, no? Perquè veies el poc que representem en influència al mercat en quant als preus que tu dies abans, no? Perquè ja ens agradaria poder influir al mercat, però no el podem influir.
L'únic positiu de la present campanya està sent el rendiment que està donant a l'oliva. Degut a la falta de pluja, l'oliva ja està seca, el que motiva un rendiment elevadíssim, esperant ser un promig del 25%.
Sí, home, clar, doncs, com l'oliva està ja poca, està superseca en aquest temps, perquè degut a l'escassetat d'aigua, doncs, nosaltres això ho notem en seguida, el que és a la molturació de les olives i tot això, no? O sigui que l'oliva ens està entrant molt seca, i clar, no és normal que al mes de novembre l'oliva t'entra seca, no? Llavors, quan t'entra tan seca, a la molturació sempre se li ha d'afegir aigua per a poder fer un bon procés d'extracció d'oli, i llavors això, pues, motiva uns rendiments elevadíssims. O sigui, estem en aquests moments fent molt més rendiment que aquests anys atrás van fer de promisos, no? O sigui que tornem ara en guany, si no passa res, pues, no sé, si això continua així, pues, la poca oliva que hi haurà, els rendiments se n'aniran, pues, al final calculo jo que com a mínim el 25% de promig, no?
Per contra, un altre factor negatiu de la temporada oleícola serà la qualitat d'aquests olis, segons Cardona, justeta, sobretot perquè la collita s'ha vist afectada de manera important per la plaga de la mosca de l'oliva i sobretot també per les temperatures anormalment elevades per l'època de l'any que estem tenint les darreres setmanes.
Gràcies, Josep. I parlem ara de qüestions relacionades amb l'urbanisme, tot i que també té protagonisme la pagesia. I és que la Generalitat preveu que el proper estiu ja es pugui aplicar el Pla Director dels Masets, les construccions agrícoles i ramaderes a les nostres comarques. Així ho explica avui l'Agència Catalana de Notícies i així ho explicava també ahir dimarts el director general d'Urbanisme, Agustí Serra, després d'una reunió amb els presidents dels Consells Comarcals i alcaldes de les Terres de l'Ebre. Serra explicava que ja s'ha consensuat una proposta i que s'està a la fase final de la redacció del pla director amb l'objectiu que al mes de gener la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre pugui aprovar-lo inicialment. Agustí Serra.
Sabeu que aquest és un pla director que, que hem vingut diverses vegades aquí al territori a explicar, doncs, el que estem fent. Ara aquest pla director, doncs, ja estem tancant, estem ja en la fase, diguéssim, final de redacció. Si tot va bé, aquest proper mes de gener farem l'aprovació inicial a través d'aquesta Comissió Territorial d'Urbanisme de Terres de l'Ebre, i, bueno, i després d'un procés de participació i de debat, doncs jo crec que, bueno, hem tancat, doncs, una proposta que jo crec que, bueno, que no només satisfà el territori, sinó que bé donarà un cert sentit a la regulació d'aquest tipus de construcció en el sòl rústic, en el sòl no urbanitzable, a partir d'ara.
Agustí Serra es mostrava satisfet per desbloquejar un pla director important per al territori i en el qual feia massa anys que s'estava treballant. Amb aquest pla director s'autoritzarà la construcció de nous masets de fins a 60 metres quadrats, l'ús dels quals estarà vinculat a l'activitat agrícola, però també al paper lúdic i d'esbarjo que tradicionalment han tingut. Agustí Serra.
Sí, parlem, diguéssim, dels nous masets, la regulació dels nous masets que es puguin fer a l'àmbit de Terres de l'Ebre, dins del que són els quatre comarques. Diguéssim, el que al final s'ha consensuat és, home, tenir una major superfície. Fins ara la regulació era de 40 metres quadrats, finalment doncs hem quedat amb que els masets puguin tenir una superfície màxima de 60 metres quadrats. Evidentment, el reconeixement de l'ús, diguéssim, més enllà de l'ús propi vinculat a l'activitat agrícola, també a l'ús vinculat a, bé, a aquest caràcter més lúdic, més recreatiu, que té dins del que conforma aquest tipus de construcció tradicional en la tradició i els usos, diguéssim, els costums d'aquest territori amb aquest tipus de construcció. Per tant, bé, doncs aquesta també és una gran, jo crec que és un gran propòsit.
El pla director urbanístic de les construccions agrícoles i ramaderes passarà per la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre del mes de gener per tal que s'aprove inicialment. Tot seguit, s'entrarà en un període d'exposició pública on es podran presentar al·legacions amb la intenció que el conseller pugui aprovar-lo abans del proper estiu. I encara una informació més amb la Generalitat com a protagonista, ja que han començat, s'ha donat el tret de sortida a la campanya de lluita contra el caragol poma, amb la inundació amb aigua salada de la franja de seguretat que s'ha definit per en aquesta zona de l'Ebre. Si bé ahir ja començava la inundació de la franja de seguretat de la dreta, també s'han iniciat els treballs d'instal·lació de bombes a les zones escollides de l'esquerra. Un cop aquest passat cap de setmana, l'Assemblea de la Comunitat de Regants va escollir una nova junta i va fixar la seva posició sobre el pla d'actuació expressant la seva voluntat de col·laboració. El pla de xoc contra el caragol poma suposarà l'assecament d'unes 7.000 hectàrees i la inundació de dues zones senceres de l'esquerra, a més de la neteja d'una xarxa de 350 quilòmetres de canal, com a primera fase del pla de reducció del caragol al territori, que continuarà en els propers anys amb la intenció d'anar alliberant àrees concretes de la seva presència, necessitant, per en això, la cooperació de tots els regants, sobretot pel que fa als canals de distribució d'aigua, que són les vies de transport d'aquesta plaga. Prèviament, en aquesta acció i durant una setmana, un equip composat per personal aportat per les comunitats de regants, pel Departament d'Agricultura, voluntaris de SEO BirdLife i tècnics del Parc Natural van rastrejar més de 8 quilòmetres de canals per tal de detectar espècies protegides que podrien quedar afectades per la mesura de l'assecament. Aquest equip va aconseguir localitzar i traslladar a zones segures i òptimes per a la seva preservació més de 5.000 nàiades i prop de 2.000 caragolins endèmics de la zona, cosa que ha permès de conèixer millor quins són els seus hàbitats i la catalogació d'aquests exemplars. El director general de Desenvolupament Rural i coordinador de la Comissió Tècnica del Departament que desenvolupa l'estratègia de la lluita contra el caragol poma, Jordi Sala, ha valorat molt positivament aquesta col·laboració entre regants i ecologistes per tal de continuar preservant la riquesa de l'Ebre, la producció d'arròs i la biodiversitat, dos elements que s'han de mantenir en equilibri per garantir aquest espai únic que és el Delta de l'Ebre.
Volem acabar l'any amb una bona notícia, omplir el magatzem del Banc dels Aliments.
Per aconseguir-ho necessitem 15.000 voluntaris. T'hi apuntes?
Festa voluntari del Gran Recapte. El 29 i 30 de novembre.
L'informatiu Emute.
Anem ara cap a Amposta. L'Ajuntament d'aquesta població ha emprès mesures per evitar els comportaments incívics i els actes vandàlics que es produeixen habitualment en alguns indrets de la ciutat. De moment, ja s'hi han instal·lat càmeres de videovigilància a la zona del castell. I així ens ho explica des d'Amposta Ràdio en la seva crònica d'avui, Manel Ramon.
L'Ajuntament d'Amposta ha instal·lat un sistema de videovigilància per videocàmera a la zona del castell d'Amposta després dels actes vandàlics que s'havien produït en les últimes setmanes en aquest indret i que, entre altres malifetes, va comportar el trencament del bust de Sebastià Joan Arbó, que hi ha a l'entrada de la biblioteca comarcal. El regidor de Governació de l'Ajuntament d'Amposta, Josep Garriga, ens ho explicava.
Bé, la notícia està en que l'Ajuntament d'Amposta, degut a uns actes vandàlics que van succeir els últims mesos a la zona del castell i molt concretament a la porta de la biblioteca comarcal, uns actes vandàlics que van comportar inclús el derribo del bus que tenim allà des de Sebastià Joan Arbó, ha decidit col·locar unes càmeres de videovigilància per tal de minimitzar aquests actes vandàlics, tot
El regidor de Governació recorda que de moment no està previst instal·lar videovigilància d'altres zones de la ciutat, però si es fa necessari i complint els paràmetres legals, es podrien instal·lar com a efecte dissuasori.
Gràcies, Manel. Bon, anem cap a l'Ametlla, perquè l'Ajuntament d'aquesta població i ANAF han signat el conveni pel transport escolar. Aquest 2013, ANAF aportarà 15.000 euros per subvencionar el transport escolar dels alumnes de les urbanitzacions de la Cala, concretament d'urbanitzacions com Tres Cales, Sant Jordi, Calafat o Marina Sant Jordi. Des de la Cala Ràdio ens ho explica, en temes dades, Olga Tomàs.
El passat dimarts 5 de novembre, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, un any més, va signar el conveni amb ANAF, l'Associació Nuclear Escobandellós, per tal de donar suport al transport escolar al municipi. I és que aquest 2013 ANAF aportarà 15.000 euros per a subvencionar el transport escolar dels alumnes de les urbanitzacions Tres Cales, Sant Jordi, Calafat i Marina Sant Jordi. Escoltem Mari Carme Martí, regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
El 5 de novembre d'aquest any 2013 es va renovar una altra vegada el conveni que hi ha entre l'Ajuntament i l'ANAF, que és l'associació, que és l'empresa operadora de la central nuclear Vandellòs 2. Aquesta col·laboració fa molts d'anys que dura i té com a fruit que totes les urbanitzacions que estan a prop de la central nuclear aquesta associació entrega a l'Ajuntament 15.000 euros per poder fer front al transport escolar dels alumnes d'aquestes urbanitzacions. Estem molt contents d'haver-ho pogut renovar, perquè de la manera que va tot avui dia tothom té dificultats, però creiem que amb això estem units tant les urbanitzacions, l'escola, l'institut, la central i l'Ajuntament. I amb això crec que avancem tots junts.
132 alumnes gaudeixen d'aquesta subvenció al municipi. Aquest curs els pares i mares han pagat 75 euros per nen, tot i que aquest servei suposa un import molt més alt pel consistori.
Gràcies, Olga. No deixem de parlar de qüestions relacionades amb l'educació, perquè el Consell Comarcal del Baix Ebre ha adjudicat més de 64.000 euros en ajuts per a l'assistència, en este cas a les llars d'infants. L'ens comarcal continua amb la seva tasca de servei a les persones i a les famílies de la comarca. En aquest cas, i tal com avui destaquem, s'han atorgat un total de 64.973 euros amb 60 en ajuts individuals per a l'assistència a llars d'infants per al curs 2013-2014. En total, s'han presentat 147 sol·licituds, de les quals se n'han aprovat 78. Per realitzar la valoració, enguany s'ha aplicat un nou sistema d'atorgament per donar resposta a les necessitats de les famílies. D'aquesta manera, s'han establert percentatges del 95%, 80%, 65%, 50% o 35%, quan els últims anys eren imports fixos. Per al president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, aquesta modificació té la finalitat de prioritzar els criteris que garantisquen la justícia social i el suport a les famílies més desafavorides de la comarca. En qualsevol cas, els ajuts s'atorguen sempre i quan es complisquen els requisits determinats per les característiques socials, econòmiques i familiars. L'adjudicació dels ajuts individuals per a l'assistència a llars d'infants s'aprova poc temps després d'atorgar 514.206 euros en ajuts de menjador i més de 16.000 euros en ajuts de llibres escolars obligatoris del segon cicle d'educació infantil. Unes xifres que mostren l'aposta decidida de l'ens comarcal del Baix Ebre per les polítiques socials.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorrem nosaltres la costa catalana de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, un programa de la xarxa que pots escoltar a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Els dilluns i dimecres a les 7:30 de la tarda.
I abans d'arribar a la informació meteorològica, un dia més parlem de les jornades citrícoles d'Alcanar, 20a edició d'una de les cites de referència del món de la citricultura a les Terres de l'Ebre i, de fet, a Catalunya. Ahir dimarts se celebrava una nova xerrada que tractava sobre la nova política agrària comuna per al període 2014-2020. Si bé, en principi, aquesta conferència l'havia de pronunciar la subdirectora general de gestió i control d'ajuts directes, Esther Peña, un imprevist després va fer que a última hora hagués de ser substituïda per Antoni Solanes. Ell és el responsable dels ajuts del Departament d'Agricultura i aquestes que tot seguit escoltem eren les paraules a través de les quals se'n resumia el contingut de la seva conferència. Antoni Solanes.
Sí, la charla es sobre las nuevas ayudas previstas en la PAC 2014-2020. Se ha tratado de explicar la evolución normativa de los reglamentos, la situación actual en el Estado español y también explicar la aplicación de las nuevas ayudas dentro del Estado español. Se ha hablado de regionalización y de convergencia y también de los principales requisitos y las principales novedades relacionadas con las ayudas directas.
Avui dimecres, a partir de les 7:30 de la tarda, continua el calendari de conferències. Avui serà el torn dels mètodes de control del poll en roig, una de les plagues que en els últims anys més incidència està tenint en els cítrics. Una xerrada del contingut de la qual en parlava el regidor d'Agricultura a l'Ajuntament d'Alcanar, Josep Maria Sancho.
Sí, el poll roig és la plaga que tenim ara que no l'acabem de controlar bé. I en aquest cas de l'IRTA s'està treballant, ja fa temps, no d'ara, ja fa temps, fa dos o tres anys que estan treballant molt el tema del poll roig, ho tenen molt estudiat, i van pensar que tot el que ells han anat estudiant sobre el poll roig i han treballat, d'alguna manera també ho hem de saber i també hem de tenir tota la informació de cara a la temporada que ve. Quan hi ha hagut problemes amb el poll, esperem a veure si ens poden informar de que l'any que ve no tinguem aquests problemes o que només puguem baixar molt la població de poll, no? Miquel Campos, que és de l'IRTA, i ha estat molt aquí al Canà, ha estat molt aquí als serveis agraris i hem treballat molt aquest temps, no? Aquest tema, perdó. I penso que és un tema també d'interès en què la gent, d'alguna manera, vull dir, cal que hi participi, no? Perquè és un problema, pot ser la plaga més important que tenim, no?
Recordeu, a les 7:30 de la tarda, a la sala d'actes de serveis agraris, avui aquesta nova xerrada sobre els mètodes de control del poll en roig. Per demà dijous hi haurà també una interessant conferència sobre la factura elèctrica en el regadiu i la repercussió dels nous preus dels peatges d'accés.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Tot i que continua bufant aquesta tramuntana, ho fa de forma més moderada, amb alguns cops que durant la nit matinada cap al Baix Empordà han arribat aquests 30-40 km per hora a tot estirar. Continuaríem amb aquesta mateixa tònica de vent del nord, que bufa més força a l'Alt Empordà, però que cap a la zona del Baix Empordà aquests cops màxims arribaran entre aquests 40-50 km per hora a mig matí, migdia. Humitats més altes, per tant, unes condicions més favorables per al control de aquest incendi. Una situació també marcada avui a banda del vent per aquests núvols que afecten la meitat est, comarques gironines, amb presència d'aquests núvols més compactes a la cara nord del Pirineu, fins i tot amb alguna gota que va deixant-se escapar en aquest sector, Vall d'Aran, nord del Pallars, i amb unes temperatures que avui tiraran cap avall. Les màximes més altes se situaran entorn a aquests 21-22 graus a tot estirar, i de cara als propers dies, dijous, divendres, tornarem a tenir el protagonista, serà el vent, altre cop, vents, ventades generals de cara a aquest divendres i també dijous amb cops moderats a forts i divendres ambient d'hivern, temperatures que tiraran clarament cap avall i es mantindran així de baixes de cara al cap de setmana.
Era la previsió del temps per les properes hores. Amb ella hem arribat un dia més a l'hora del comiat, de posar el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat que des de les municipals de les Terres de l'Ebre i les seues emissores associades cada dia t'oferim. Dimecres 13 de novembre, el control i la veu d'aquest sumari d'informació ha estat a càrrec de qui us ha parlat, Domènec Ramal. Res més, gràcies per acompanyar-nos. Novament, demà hi tornem, a la mateixa hora i al mateix dial. Molt bona tarda. Feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.